Benvinguts al programa especial de Ràdio Lliçà Joventut amb motiu de les eleccions municipals. En aquest programa especial farem entrevistes als diferents candidats dels partits. Hem convidat als candidats de les llistes, però només a la gent més jove, perquè ens donaran un punt més interessant per nosaltres, els oients d'aquesta ràdio i els locutors també. A partir d'aquí us explicaré les normes. Els hi donarem 20 minuts a cadascun perquè ens expliquin les propostes que tenen i contestin les nostres preguntes. Els 20 minuts seran íntegrament d'ells. Llavors, si ells gasten els 20 minuts responent només 10 preguntes, les altres dues no les podran contestar. En cas de que els hi sobri temps, els hi deixarem una mica de torn obert de paraula. Tot el temps que jo necessiti per formular pregunta, per reformar-la i totes aquestes coses, no ho comptarem dins del seu temps. Llavors, amb aquestes normes tan simples, anem endavant. Escoltar-les! Molt bon dia, comencem amb la segona de les entrevistes. Avui tenim... Et presentes tu mateixa?
Jo sóc la Míriam, sóc la número 2 de la llista d'Esquerra Lliçà d'Amunt i vinc en representació de tot l'equip. Que representa doncs, la gent de tots els barris de Lliçà d'Amunt i som molt conscients de les mancances que pateix el nostre municipi, de les seves necessitats i del que cal fer. I per això no hem elaborat un programa electoral, sinó que hem presentat un projecte de govern amb objectius assumibles.
Molt bé, doncs comencem amb el primer punt, que és l'habitatge. Llavors, quins plans teniu des del partit per facilitar l'habitatge?
Doncs partim de la coneixença de quines són les característiques del nostre municipi. Són unes característiques molt concretes i fa que ens sigui necessari crear un model que sigui útil per la seva gent i pel nostre poble. Aleshores, pensem que el centre del poble s'ha de desenvolupar, però s'ha de fer de manera ordenada i no ens podem permetre que sigui de manera massificada. I per això tenim molt clar els diferents punts a abordar. I, per exemple, una oficina d'habitatge mancomunada permetria... a part d'ampliar el parc d'habitatges, poder dinamitzar diferents propostes perquè els joves accedissin a l'habitatge, entre d'altres.
I per atreure la gent que vingui a viure a Lliçà i tot això, teniu algunes...
Sí, nosaltres creiem que és molt important que es promogui l'entorn i que se'l cuidi, que se'l valori, que els barris disposin de tots els serveis, perquè el que volem és que la gent que visqui aquí visqui bé. I tot això ha de ser de manera endreçada, ha de ser de manera pensada en el seu conjunt. Fa falta que els projectes no siguin com bolets, sinó que s'elaborin amb interconnexions entre ells. I per això s'ha de pensar molt bé i posar els punts sobre la taula i valorar-ho tot molt bé abans de començar a decidir doncs, fer una cosa o l'altra. S'ha de tenir projectes, si s'ha de tenir... no recursos a curt termini, sinó té una visió de futur.
Doncs passem al segon punt, que és sobre joventut, que és el punt que més interessa a la ràdio, perquè som la ràdio juvenil del poble, sí. En principi. Llavors, quina estratègia teniu per fomentar tota la participació juvenil que, desgraciadament, veiem que no es mou massa?
Doncs bé, quan Esquerra va estar a govern, es va elaborar el Pla Local de Joventut. El Pla Local de Joventut és una eina planificadora i de compromís polític, no? I aquesta ha de ser la base per crear xarxa participativa, perquè aglutina tots els projectes que van encaminats cap a joventut. I el que és molt important és que totes aquestes propostes que es fan de manera consensuada, amb els joves, evidentment, després, l'Ajuntament, i si Esquerra està a l'Ajuntament, el que farà serà donar via lliure, que sigui una autogestió, que tinguin llibertat. No pots estar exercint pressió perquè els joves el que volem és que ens deixin fer la nostra, perquè som perfectament capaços de decidir com volem i com volem que sigui el nostre municipi. I hem de confiar en que som suficientment madurs per decidir quina és la nostra perspectiva en relació a les nostres necessitats i amb el que volem al nostre municipi. I si ho fem, a més estem creant la base per després, en un futur, ser conscients de que podem participar, que ens escoltaran i que, a més, som l'eina de pressió perquè les coses vagin millor, no poden decidir per nosaltres.
Després, teniu pensat dedicar algun espai als joves a part de l'espai Jove Galliner, que potser ara alguns podrien pensar que és insuficient?
Sí, s'ha de diversificar els espais de trobada dels joves i que, a més, aquests espais siguin espais d'autogestió. Ja es va començar a fer i els centres cívics i altres espais que l'Ajuntament disposa poden ser espais de trobada. I és molt important que els joves disposin d'aquests espais en plena autonomia.
Anem al tercer punt, que és sobre el medi ambient i territori.
Sí.
El tema de la recollida d'escombraries porta a porta. Vosaltres què opineu respecte a aquesta proposta que hi havia sobre la taula?
Bé, nosaltres creiem que s'han d'estudiar les formes que permetin reduir el cost i les taxes d'escombraries del nostre municipi. I que, a més, aquestes siguin respectuoses amb el medi ambient. Abans de reciclar s'ha de reduir, això és un fet. I en el cas de la recollida porta a porta en concret, el nostre municipi és molt dispers. I si s'implantés, implicaria precaritzar els llocs de treball. La gent hauria de caminar, la gent que treballa en aquesta regidoria hauria de caminar molts quilòmetres, no se sap quan, no tenim cap estudi que ho digui, no hi ha papers ni dades sobre la taula. I a més això implicaria augmentar les plantilles, perquè no els pots tenir 8 hores caminant 20 quilòmetres cada dia. Per tant, la inversió que implicaria fer el porta a porta et trauria de fer altres projectes. Com que no tenim cap dada ni cap estudi que ens acabi de convèncer, ara per ara, el porta a porta, per les característiques del nostre municipi, no és un fet viable. Que no treu que es puguin estudiar i es puguin posar plans pilots en alguns barris que són frontera amb altres pobles en els que el porta a porta ja està instaurat per poder evitar el turisme d'escombraries, perquè és un fet que la gent dels altres municipis, com que el porta a porta es fa els dies que queda establert, doncs agafi la brossa i la tirin al nostre municipi. Per tant, com que considerem que és precaritzar i no hi ha un sistema que ara mateix faciliti, en aquest cas els treballadors, la feina, doncs ara per ara el que hauríem de fer és estudiar quines són les mesures que s'esvindrien millor al nostre poble.
Respecte al centre urbà, quines propostes, idees de millora teniu?
Nosaltres amb aquest tema sempre hem sigut molt clars i ens fa falta un centre cohesionat, un centre que permeti que la gent tingui el sentiment de pertinença. Fa molts anys es parlaven de les urbanitzacions i del centre com si fossin dos espais diferents, no? I quan Esquerra pensa en el centre urbà, pensa en el centre urbà però com a eix prioritari per desenvolupar el que és Lliçà en un tot. Ens permetrà, si es fa un bon projecte de centre, ens permetrà crear xarxa i crear conjunt. I això és el que és més important, no? Un espai de referència per a les famílies, que puguin passejar, que a més sigui respectuós amb l'entorn. Tenim un entorn que és meravellós, que tenim el bosc a tocar i no fa falta que agafem el cotxe per anar a gaudir de la natura, perquè la tenim al costat, estem envoltats de natura. Per tant, el que s'ha de fer és cohesionar-ho tot, pensar-ho tot molt bé perquè la gent li vingui de gust estar en aquest centre, no? I sentir-se a Lliçà no només a casa seva. Soc de Lliçà de casa meva, no, és que soc de Lliçà i tant se val si ets d'un barri o d'un altre, perquè Lliçà passarà a ser aquest tot que ens imaginem i que somiem i que segur, de ben segur, que algun dia arribarà.
Respecte a la cobertura de les zones d'urbanitzacions, ara mateix en alguns punts és una mica escassa. Teniu alguna cosa per dir ho millorarem o no ho considerem
sí,
important?
Sí, fa anys que s'arrossega aquest problema, no? I l'Ajuntament és l'únic que pot fer pressió o la pressió necessària perquè els usuaris de les diverses companyies de mòbil tinguin cobertura. Quan es va estar a govern, s'hi va treballar i li van aconseguir dos o tres propietaris per tal d'aconseguir un parell o tres de localitzacions. Però clar, no s'ha de deixar de pressionar les companyies. I és un tema molt complicat, eh? Però si no ho fa l'Ajuntament, l'usuari, de manera individual, és impossible que ho aconsegueixi. Per tant, en aquest sentit, l'Ajuntament el que ha de fer és acompanyar i recolzar a tots i cada un dels seus ciutadans i ajudar a fer aquesta pressió necessària.
Molt bé. Passem al quart punt sobre els petits comerços. Quines iniciatives teniu per estimular l'emprenedoria, sobretot de cara als joves?
Vale, bàsicament és facilitar les gestions administratives, com per exemple nosaltres portem en el projecte la finestreta única jove, no? Que seria com un espai on els joves es podrien adreçar per tenir el suport tècnic, bonificacions fiscals, et farien tot aquest suport i tenir l'acompanyament en aquest moment de començar, tenir alguna persona que s'adreci a tu perquè coneix perfectament quines són les teves necessitats com a joves, perquè són diferents de si anessis a qualsevol altre servei, no? Una atenció personalitzada. I a part, els joves, en aquest cas, també es podrien beneficiar de programes de voluntariat entre persones sèniors que tinguessin més experiència i que els donessin un cop de mà doncs, com establir-se, no? O reutilitzar infraestructures que l'Ajuntament no tingués en ús, en horaris que no d'això, perquè els joves poguessin disposar d'aquests espais o per començar a crear la seva empresa o bé a espais de coworking o crear xarxa amb altres empreses que ja estiguin instaurades. Simplement dinamitzar els espais i fer el suport necessari.
I teniu alguna mesura per fer una protecció de tot aquest petit comerç? Tant el que tenim actualment com el que en el futur podrem gaudir?
Sí, és important que a part d'aquest centre que ens imaginem, no? Perquè aquest centre permetrà que la gent passegi per Lliçà, per tant el comerç s'incentivarà de per si, però a més que fer campanyes específiques de comerç local o fires o l'acompanyament o estar amb les associacions de comerciants, per exemple, reactivar, donar-los presència, donar-los el suport necessari que necessiten perquè ells mateixos, no, tinguin aquesta autonomia i es facin visibles, perquè fa molts anys que tenim els petits comerços aquí, tot i que n'hi ha que estan distribuïts en diferents pols d'organització, que es facin seu el que és el comerç. No pot ser que vingui una empresa de fora que és grossa i que es quedin en segon lloc, perquè el que és Lliçà és un poble.
Amb això continuem cap al cinquè punt, que és sobre el transport. Des del partit teniu algunes propostes de millora del transport? Penseu que està bé tal com està?
Sí. El que és important és que el servei s'estructuri oferint el màxim suport en la màxima franja horària. I en el nostre cas, la proposta que portem és que aquest transport tingui, parteixi de la mancomunitat. Si mancomunem el servei, ens permet reduir costos i, a més, oferir servei en franges més extenses. Per tant, si es treballa amb els quatre municipis de la Vall del Tenes, podrem crear o podrem oferir, en aquest cas, el servei en moments que no s'estan oferint ara actualment. I, a part, que ara estava pensant, també crear alternatives del transport públic, perquè el transport públic no només és el bus urbà, sinó el que és el car sharing o el bus a demanda. Tot això són alternatives al transport públic i també s'han d'estudiar i també ho portem al programa.
Llavors, anem a l'últim punt, que és d'associacions i entitats. Teniu pensat dedicar algun espai a les entitats?
Sí. Nosaltres a Can Malé, nosaltres considerem que Can Malé ha de ser el nucli vertebrador de l'activitat i la vida cultural. A part de les moltes altres entitats que n'hi ha, no? Però sí que podria ser un espai que aglutinés i que fes revifar la cultura en el sentit d'exemplificar el que és Lliçà, no? I del que pot arribar a ser. Aleshores, entre moltes altres coses, la Masia pot ser un centre d'aprenentatge, que el Consell d'Entitats de Cultura, que ara està parat, doncs, que tingués més presència, que permetés redistribuir i reorganitzar i dinamitzar moltes altres propostes, perquè ara el que és la gestió cultural en certs moments s'ha gestionat massa des de l'Ajuntament, no? I igual que parlàvem de l'autonomia en el cas dels joves, l'autonomia en el cas de les entitats també és molt necessària, perquè si no estàs condicionant, i quan condiciones fas treballar la gent sota una pressió que no és necessària, i cohibeixes potser l'autonomia i les propostes que podrien enriquir moltíssim el teixit cultural del municipi.
Finalment, com a pregunta, el tema de subvencions per les entitats, com ho penseu gestionar?
La nostra aposta és augmentar la dotació per al foment de l'associacionisme i cal reformular l'esperit de les associacions, com he dit, a través del Consell d'Entitats, i cal que aquestes siguin les dinamitzadores de la cultura del municipi. Per tant, les subvencions han d'anar darrere d'un projecte que permetin fer créixer la xarxa i la cultura del poble.
Molt bé, amb això el que és l'entrevista formal ja l'hem acabada. Encara ens ha sobrat una miqueta de temps, uns 7 minuts, amb la qual cosa, si vols afegir qualsevol cosa, et deixo torn lliure.
Moltes gràcies. Una cosa que ens agradaria destacar a part de tot l'equip és que quan parlem d'inversions o de despesa, més de despesa, moltes vegades és els diners que es destinen des de l'Ajuntament a fer segons quines coses, per això parlem de despesa, no? Però quan tens un projecte que fa créixer el municipi i que el fa reformular-se, que fa que el concebeixis d'una manera diferent de com ha estat tots aquests anys, ens agrada parlar molt més de la inversió, no? I en concret de la inversió social, perquè l'eix més important de treball són les persones, perquè qui gaudeix del poble és la gent, qui se'l fa seu, qui el fa gran i el fa especial. Per tant, quan parlem de Lliçà, no? I quan te l'estimes i saps tot el que simbolitza perquè hi has viscut durant molts anys, o pocs, perquè si hi has arribat, doncs, expliques com és el teu poble, és molt important que es cuidi la gent. Però que es cuidi la gent tenint en compte que tenen plena autonomia, que són perfectament capaços de valorar i veure que aquest poble pot ser un gran poble, que no s'ha de massificar, que ha de créixer de manera ordenada, que ha de ser cohesionat, que s'han de portar les solucions de la mobilitat necessàries i que, evidentment, que es vol créixer i que es vol fer més gran el poble. I passarà, perquè els creixements de població són així, però que no es pot perdre l'esperit del poble, que s'ha de respectar l'entorn, que ho hem de fer de manera endreçada i, sobretot, de manera cohesionada.
Perfecte, doncs amb això acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos, ens veurem a la propera entrevista i amb tu ens veurem a les urnes.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
Moltes gràcies i fins després.